busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina. Y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca.
Bueno, i ara sí que ja sabem que Agricultura repartirà 130.000 trampes contra el cotonet. El Departament Agrari espera sumar esta setmana hasta 210.000 dispositius més i reconeix que la firma que els ha fabricat ha patit problemes de subministre, però que les coses aniran d'ara endavant més àgils. Però perquè ens informe bé, tenim en nosaltres el secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Peris. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Ja per fi podem dir que ja venen les trampes, no?
Sí, ja per fi podem dir que més val tard que mai, no? Esta setmana ja s'ha iniciat un repartiment de trampes en certa fluidesa. És tard per a col·locar-les perquè el primer vol de mascles ja s'ha realitzat, però al final, conforme saben tots els llauradors, la trampa és algo que està actuant durant tot l'any i al final estarà des de que se col·loque fins al pròxim any pues fent captures de mascles i baixant la població progressivament del cotoner de Sud-àfrica. Per tant, és algo que d'alguna manera ha plegat tard per enguany, però que serà positiu per a la pròxima campanya. I n'hi ha que dir que és un número d'unitats les disponibles molt baixetes, perquè al final estàvem parlant de que n'hi hauria que col·locar uns 2,5 milions de trampes que cobririen aquestes 10.000 hectàrees que estàvem parlant. En aquests moments, pues, si estarem al millor en 10-15 dies una disponibilitat d'unes 200 i pico mil, hasta 2,5 milions ens queda molt per cobrir, però esperem que la fabricació vagi més ràpid i en 15 o 20 dies com a mínim cobrir aquestes 10.000 hectàrees.
En això que vostè està dient-me, tindrien unes 380 hectàrees cobertes, no?
Sí, és algo menut, no? I clar, d'alguna manera, pues, irrisori.
En tenim 80.000.
El que passa que ara en la nova fabricació, la nova màquina que ha vingut, una màquina d'Alemanya que ha instal·lat l'empresa que té que fer el subministre, pues, la veritat és que van a fabricar d'una forma molt més ràpida i entonces ja n'hi haurà una fluidesa en el subministre a quasi totes les empreses, no?, que se dediquen al sector de la distribució, i esperem, pues, això, com a mínim poder cobrir la superfície de les 10.000 hectàrees que és la subvencionada, perquè clar, al final el preu també n'hi ha que dir que és d'€1,50 cada trampa, o sigui, ha hagut un increment de 40 cèntims per trampa respecte a l'any passat. I clar, el productor té que fer càrrec, no?, de tot aquest cost, i no és un cost barat, perquè al final estem parlant que ens pot incrementar al voltant de 60 euros per fanecada el tractament contra el cotonet de Sud-àfrica, perquè això és només una prevenció. A part d'això, necessitem fer almenys dos tractaments per a intentar controlar la plaga. Per tant, ens anem a disparar en el cost de producció enguany.
Mire, en primer lloc, vostès diuen 10.000 hectàrees. En 10.000 hectàrees, si així tenim 80.000 hectàrees, en 10.000 podran frenar estar abans del cotonet?
No, evidentment no. En la superfície que tenim afectada en aquests moments, igual en la Plana Baixa, que el Camp de Morvedre, que el Camp de Túria, que són les zones o les comarques més afectades, en principi pues, no anem a tindre suficient número de trampes per a fer una bona feina. Però bueno, tot el que sigui anar cobrint aquest número de trampes és positiu, perquè ja estan fent feina. Aquestes trampes ja faran feina. Després, si algun llaurador particular vol instal·lar la trampa al preu que n'hi ha de mercat, pues, també podrà instal·lar-la i cobrirem alguna cosa més. Jo crec que la feina vindrà més de cara a la pròxima campanya del 2022, sinó en 2021.
Clar, però faran falta unes 36.000 trampes. 36, per lo que hem comptat, 36 milions de trampes si volem cobrir les 80.000 hectàrees que n'hi ha.
Si nosaltres en un primer instant vam demanar 12 milions d'euros per a cobrir Plana Baixa, Camp de Morvedre i Camp de Túria, que eren les zones on teníem afecció. I la conselleria enguany ha plegat a 2,5 milions d'euros d'inversió per a financiar la col·locació, no?, d'aixes trampes. Estem parlant d'algo que és totalment insuficient. De cara a l'any que ve, o bé la conselleria i altres administracions, o sigui el Ministeri, jo crec que hauria d'arropar d'una forma clara en ajudes per a poder implementar o implantar estos sistemes de lluita biològica, perquè no podem estar parlant les administracions de que se té que combatir d'una forma més sostenible, més i fer una lluita biològica al productor i si no apoyar-lo. Per lo tant, necessitem com a mínim aquests 12 milions d'euros per a cobrir una superfície digna dins de la Comunitat Valenciana.
I no deixar que avance el cotonet, perquè per lo que m'havien dit, quan ve la caloreta, el cotonet es comença a eixir, això és a finals de febrer, per lo tant, ara ja ha avançat i com la trampa té una femella, evidentment, però n'hi haurà macho que sí que anirà, una femella que puga reproduir si no anirà a la trampa, per tant, seguirà avançant i és molt insuficient.
Sí, sí, no? En aquests moments, primer hi han hagut vols, per tant, aquests machos ja han fet unes femelles. I després, quan està instal·lada la trampa, tenim un nivell tan alt de plaga que la trampa no és suficient per a acabar en tots els mascles.
Vale, entonces, davant d'esta notícia, que tot el món mos fem eco, però jo li pregunto i vostè me diu, és totalment insuficient, ¿vale? Pero claro, yo me documente y entre que en vez de no cubrir más de 1.000 hectáreas, pero en realidad tenen 40.000 y si venen 213.000 trampes, pero necesitem 36 milions de trampes, me sona això a que jo l'any que ve, jo ja com a anar d'enguany, l'any que ve me dona horror perquè pense que no ho tindrem resolt. Què li pareix allò de lo que han demanat que el ministre demani l'autorització especial? Per què? Sap, així pues, bueno, venen gent de l'agricultura, com són presidents, per exemple, com de l'Associació de Llavors Independents de Vila-real o també la de Nules, i ens ha dit que ha enviat una carta a Europa i en aquesta carta li han contestat que és el ministre Planes el que té que demanar aquesta autorització del metil, igual que ha fet Itàlia. Vostès estan per a la labor de demanar aquesta autorització especial?
No és que nosaltres estiguem a favor o no, és que nosaltres portem 2 anys demanant aquesta autorització excepcional. No la Unió, sinó tot el sector. El sector, i precisament ara en aquestes fetges, se convoca una taula on se demana autoritzacions excepcionals, no del metilclorobifo, sinó de productes que nosaltres pensem que poden ser útils per a qualsevol cultiu en la Comunitat Valenciana. I Sanitat Vegetal, a través de la Conselleria, ho demana al Ministeri, i el Ministeri n'hi ha que te concedeix i n'hi ha que no. Portem 2 anys, tenim una negativa de l'autorització excepcional de clorpirifos i metilclorpirifos. Per tant, pensem que en aquests moments és una guerra ja perduda. Ens van autoritzar el metilclorpirifos. Per això nosaltres sempre busquem una línia de donar una eixida al productor. Bé siga en el tema de les trampes, intentant que n'hi hagi una subvenció per part de la Conselleria per facilitar-nos implantar-les. Al final també hem demanat que productes que en aquests moments pensem que no són no tenen una eficàcia diguem màxima, poden estar al voltant d'un 60-70% d'efectivitat, pues que s'autoritzen també per a cítrics, que perquè no estan autoritzats, però sí que estan, diguem, autoritzats en altres cultius. O sigui, anar progressant un poc per anar combatint la plaga, no enrocamos en algo que sabem que portem 2 anys lluitant i no mos van concedir ni mos van a concedir.
Vostè ha perdut l'esperança en que el ministre Planes recapacite el ministre Planes,
sí,
i demane aquesta autorització especial.
Totalment. Estic convençut de que el ministre no va demanar aquesta autorització i ni va demanar-la ni mos va concedir aquesta autorització excepcional, perquè la última que, per exemple, hem fet a través de la Unió d'Uniones, que és la nostra organització a nivell estatal, hem aunat esforços en altres comunitats autònomes, en altres cultius, com per exemple la Sila del Peral, per a fer-li veure de que no és només en cítrics, sinó que n'hi ha altres cultius que dependixen en moments determinats d'este producte, perquè no tenim encara preparada aquesta alternativa. I així i tot són negatives. Per tant, jo he perdut l'esperança i el meu objectiu com a secretari general de la Unió és buscar altres alternatives viables de treball i no enrocar-me en alguna cosa que no sé que no anem a aconseguir.
Algo que també preocupa és que Andalusia guanya terreno citrícola i amenaça el sector de Castelló.
Sí, ahir el que estem veient és que Andalusia sí que està tenint una capacitat de créixer en superfície agrícola i la Comunitat Valenciana anem arrere, no? Anem totalment perdent un número de superfície de cultiu. Per exemple, en taronges hem perdut un 15% en els últims 20 anys i en mandarines un 20% de la superfície cultivada en els últims 20 anys. I Andalusia totalment al contrari, en taronges ha crescut un 60% de superfície i en mandarines ha crescut un 110% de superfície.
I quina explicació li veu vostè?
Jo crec que en aquests moments Andalusia té més facilitats de poder fer grans finques més modernes i tindre un cost d'explotació més baixet que no els valencians, i nosaltres estem en un impàs que tenim bons productors, bon clima, bona aigua, però venim produint durant molts anys, tenim arbres molt envellits, no tenim una unificació en la qualitat de la fruta i necessitem renovar. Per això jo insistís tant en que necessitem ajudes a la reconversió de l'arbolat per a fer finques més joves i després una ordenació varietal. Depenem massa del volum de la clemenules en la província de Castelló, i al final 40 anys fent clemenules al voltant del 70% de la superfície a un preu ruïnós, pues provoca que els nostres llauradors estan descapitalitzats i no poden ni reconvertir o ordenar les varietats, ni poden transformar aquestes finques velles en noves, encara que foren de clemenules, perquè la clemenules és una varietat que per a nosaltres és la reina, i simplement el que hauríem de fer és ordenar-la un poquet, llevar algo de volum per a que no en tindre tanta i poder defendre-la millor al mercat. Però necessitem plantacions joves, no velles.
També existeixen dificultats per enviar fruits als Estats Units i vostès demanen canviar l'actual protocol d'exportació de cítrics, no?
Sí, ahir ens encontrem que el productor valencià bàsicament només té el mercat europeu per a poder exportar en quanties altes. Enviem a tots els llocs del món, però molt poquet. Si centrem tota l'exportació en Europa, al final veiem que en moments determinats n'hi ha massa solapes, pues ara en aquests moments de campanya en Marroc, en Egipte, en Tunísia, en Turquia, i a principi de campanya la famosa Sud-àfrica. Entonces necessitem anar a altres mercats per diversificar també un poquet. Estats Units, Japó, Xina, són mercats que tenen diners, que són interessants, però tenim un protocol tan estricte, tan severo, que ens costa 9 cèntims per quilo exportat, que al final les nostres empreses no se poden gastar aquests diners. Entonces n'hi ha que exigir també al Ministeri que negocia un millor protocol d'exportació de cítrics a tots aquests països i que se solucione la problemàtica del veto rus, perquè Rússia és un mercat també important que van perdre en el seu dia.
La Unió Europea i els plaguicides, sempre topem en la mateixa pedra, no?
Pues sí, la veritat és que en aquests moments continuem veient que a través del sistema de detecció ràpida, que ahí sí que ho ha fet bé la Unió Europea, gràcies a la pressió que ha fet la Unió de Llauradors i el sector, en que no pot ser que entren cítrics de tercers països en restos de pesticides, ahí ha muntat un sistema que és RAF, que és una identificació ràpida de pesticides, i està detectant, per exemple, l'últim país que s'ha detectat un increment importantíssim és Turquia. No pot ser que al final estos països estiguen produint en un estàndard diferent i que vulguin vindre al bloc europeu i que en fronteres detectem tants pesticides. Això no és lògic. Se tindran que ficar molt les piles en aquest sentit i al final exigir que els països que vulguin vindre al bloc europeu pues tinguin els mateixos estàndards de producció que tenen els europeus. Jo crec que és el més senzill, perquè està demostrat que no estos països no estan preparats per a fer envios al bloc europeu sense que es detectes pesticides o sense que es detectes, per exemple, plagues, que hi ha un increment important també en plagues. Això és el que tenim que forçar a la comissió, que canvie.
També vigilar que les taronges, el problema que sempre tenim, que no se venguen per baix del seu cost.
Sí, ara en aquests moments, per exemple, una campanya que més o menys ha anat bé, excepte la clemenules i la navelina, que són els dos blocs de tonellatge alt, que en alguns casos va liquidar-se per baix de lo que ens costa produir, el cítric s'ha desfès bé, a bon preu, hem tingut un augment de demanda del 10%, fins inclús el mes de novembre i desembre hem exportat un 16% més que altres campanyes, o sigui que anàvem a un bon ritme i una bona campanya, i ara en aquests moments les grans superfícies estan fent unes ofertes massa agressives, han baixat els preus per baix de lo que ens costa a nosaltres traure la fruta des de l'almacén. Això no té ningú sentit, perquè al final acabaran pressionant moltíssim als almacens per a que confeccionen molt barat, i al final què passa? Heu perd el productor. Quan les grans superfícies entren en una guerra de preus, entre elles acaba pagant tot el productor, i és el que hem denunciat, que no se pot entrar en aquesta guerra de preus conforme han entrat les grans superfícies, perquè és molt roïn per al productor.
Havia vist en un article que és la clemenules l'única varietat que està per baix del cost, des d'aixina?
Sí, la clemenules, per desgràcia, aquella que més volum tenim així en la província de Castelló, estan liquidant al voltant de 18 cèntims. Això vol dir que 18 cèntims de mitja estem per baix de lo que ens costa produir la Clemenules, un any que teòricament pues, ha hagut una demanda, un increment de demanda i de consum, està xifrat al voltant del 10%, i els mesos de novembre i desembre, que és la campanya forta de Clemenules, hem exportat un 16% més de fruta. Sin embargo, els preus no estan sent dignes per al productor. Per això, aquest anàlisi i aquest èmfasi que faig jo sempre de que tenim que ser conscients de que tenim massa Clemenules en la província de Castelló i tenim que llevar un 15-20% per poder eixir més ordenats al mercat i no fer tant, ofertar tanta fruta en tan poc de temps, perquè al final el problema que té la Clemenules és que en dos mesos tenim que ofertar i traure al mercat un tonellatge massa alt de fruta, i això també és negatiu.
Ei, vaig a preguntar-li algo, no sé si té massa a veure en el seu sector, però fijes, ens ha arribat així una empresa que vol posar publicitat i és un inversor de plaques fotovoltaiques. Està llogant, intentant llogar terrenys per a posar plaques solars. Acabem en la producció de taronges finalment?
No, jo crec que això al final és un boom, no? El tema de la instal·lació de les plantes fotovoltaiques o megaplantes que s'està parlant per ahir, jo penso que això és un boom ara en aquests moments i que sí que se deuria l'administració fijar molt bé allà on se tenen que instal·lar aquells terrenys que siguin menys productius o fins inclús terrenys que n'hi ha urbanitzables, que tots sabem que no s'ha urbanitzat res i ni se va urbanitzar, i a lo millor intentar focalitzar aquestes plantes fotovoltaiques en terrenys que no siguen que tinguin un valor agrícola. Nosaltres, com a Unió de Llauradors, estem totalment en contra que això se poguera implantar en terrenys que tinguin un valor agrícola, que tinguin bon clima, bona terra...
Pues ja li avance,
i bona aigua.
Que venen, sobretot, els interessa molt la plana baixa, molt, i que, bueno, pues imagines, jo tinc un hort, per exemple, no? I entre el cotonet, la poca ajuda que tinc, i de més, decidís dir, pues mira, sé segur que si posa plantes fotovoltaiques, al final, tots els anys cobrarem diners segurs.
Nosaltres com a productors i com a Unió de Llauradors en això estem totalment en contra.
No, si jo sé que vostès la postura que tenen...
Jo crec que tindre una ordenació també. Este boom pot ser perillós perquè és algo que estem tractant avui però que ja va tractat en altres comarques, sobretot en comarques d'interior, que el sol és molt més barat que no així, i també estan intentant implementar totes aquestes plantes fotovoltaiques, però bueno, ens tindrem que situar, ficar un fre i veure exactament on anem a instal·lar-les, no siga que creem així un boom ara de plantes fotovoltaiques i després n'hi ha pues, un canvi de tornes i se tinga que pagar per fer aquest tipus de llum.
És una inversió,
no és la primera vegada que passa.
És una inversió que va fer així, i jo pense que el ministre, que a més coneix l'endosingràcia d'este lloc, hauria de fer un pensament i sí que hauria de tirar una maneta ara en aquest moment, perquè si no anem cap a aquesta direcció.
Sí, al final el sector primari, si no té un impuls per part del Ministeri, per part de qualsevol administració, i més en un moment que hem demostrat que som un sector essencial en plena pandèmia, si ara en aquests moments no se donen compte de la importància que ha tingut el sector i recolzen i intenten ordenar aquesta sèrie de coses, pues difícil ho tenim de cara al futur. Jo espero que al final n'hi hagi un poc de sentit comú i s'implanten allà on no n'hi hagi un valor alt agrícola, no? Diguem.
Pues jo espero que el Ministeri d'Agricultura ens recolze i que no faci falta que lloguem els terrenos o que almenys els que siguin productius no es lloguem.
Sí, jo espero també que la gent que viu del camp i fins inclús gent que no és professional i que té camps de cultiu, pues que pugui viure dignament o almenys no perdrà diners per a seguir cultivant, diguem, el pulmó verd, perquè al final és els camps de cítrics en la plana baixa és el nostre pulmó verd.
Pues mira, si tenen coses a perdre. Ja sempre és benvingut, Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors. Espero que la pròxima que vinga ens conte més coses que tinguin més solució per a la que volem combatir.
Això esperem.
Moltes gràcies.
Retomar desde la herida, atrevernos desde cero.